Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i un minut. Bon dia, us informa Júlia Julbé. Comencem amb problemes a Renfe. Ara mateix hi ha retards de 20 minuts a les línies de Girona per una avaria d'un tren de mercaderies. El tren està aturat entre Maçanet de la Selva i Caldes de Malavella. Això està afectant a hores d'ara la circulació de tots els trens, també els de Rodalies, entre Maçanet i Portbou. Ara mateix les línies afectades són els serveis de Girona, l'R11 i l'RGU. Retards, com dèiem, cada moment són de 20 minuts, segons informen Renfe i Adif. Estarem pendents de qualsevol novetat. I encara també sobre mobilitat, mirada posada a les carreteres, on un centenar de tractors bloqueja l'AP7 a la Jonquera, a l'Alt Empordà, des de les 10 d'aquest matí. També hi ha talls a la C38 al Coll d'Ares, l'N152 a Puigcerdà, l'N145 a la Seu d'Urgell i l'N230 a Bossòst, a la Vall d'Aran. És en aquest punt on s'ha produït un petit incident just quan començava aquesta manifestació. En parla Gerard Cardona, el portaveu de Plataforma Pagès, en aquest punt. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Només hem tingut un problema a primera hora, que hi ha unes motos que ens han intentat creuar i després un francès, però bé. Motoristes que tant sí com no volia passar i amablement els hem tingut que fer entendre que no podien.
Els concentrats de banda i banda dels Pirineus han arribat a l'hora al punt fronterer de l'autopista, escortats per la policia. A banda del Principat hi han participat uns 150 tractors. El sector reclama que s'apliquin les anomenades clàusules mirall a les importacions de productes i menys pressió fiscal en els costos de l'energia. La previsió és que el tall s'allargui fins aquest dimarts. I més qüestions, el Partit Popular obre la porta a una moció de censura amb el suport de Junts si guanya les eleccions amb una majoria àmplia. Ho ha plantejat davant la disconformitat del seu partit amb la llei d'amnistia i per complir amb l'objectiu de posar punt final al govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit Alberto Núñez Feijóo, Antena 3.
¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas las que consideremos oportunas. La que usted refiere es una herramienta, sí. Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto. Es lo que le puedo decir para ser un poco serio y para respetar un poco las instituciones de mi país.
I és que el Partit Popular està centrant la seva campanya de les eleccions europees en carregar contra la llei d'amnistia i en assegurar que la justícia europea la tombarà. I el ministre de Transports, Òscar Puente, ha esborrat un tuit on havia fet un muntatge de la candidata del Partit Popular a les europees, Dolors Montserrat, en un cartell on constava com a desapareguda. Puente l'ha eliminat després que l'entitat SOS Desapareguts hagi expressat la seva indignació perquè hagi fet servir la plantilla de l'entitat per burlar-se d'un rival polític. El tuit amb el cartell anava acompanyat amb un missatge que deia que si amagués la cap de llista, que suposa que és un dels millors actius que tens, no cal imaginar-se com seria la resta. I a Girona, la Policia Nacional ha detingut 22 persones que es dedicaven al tràfic de persones, de drogues i a falsificar monedes. El grup hauria fet entrar mig miler de persones a França i Itàlia, tot això de manera irregular. Eren persones que arribaven a Espanya en patera i que pagaven més de 5.000 euros al grup mafiós. L'organització treballava amb altres màfies del Marroc i d'Algèria que es dedicaven a captar les persones que volien entrar a Europa. Els delinqüents els portaven a Girona, on els tenien tancats a locals insalubres, fins que els membres del grup criminal els portaven fins a Perpinyà. Per fer-ho, tenien una àmplia xarxa de vehicles, alguns d'ells amb matrícula francesa. El grup també es dedicava al tràfic de cocaïna i de cannabis, fent més de 60 operacions de compra-venda. A més, aprofitaven aquest negoci per moure bitllets falsos de 100 euros. I ara són les 12:05. Esports en plena poliesportiva. Avui comencen les semifinals de la Lliga de Futbol Sala. El Barça s'enfronta 8:45 al Cartagena. La sèrie és el millor de 3 partits, amb factor pista a favor pels culers, ja que el primer partit es juga al Palau i, en cas de necessitar un tercer partit, el Barça també jugaria a la seva pista. El Cartagena no serà un rival fàcil, ja que arriba a les semifinals després d'haver eliminat el tot poderós Inter en 2 partits. Ho valora el jugador Eric.
Bueno, para uno todos tienen regate, todos tienen chute. Por eso yo creo que vamos a tener que estar muy, muy concentrados, muy dar un paso adelante cada uno.
Els dos equips repeteixen la mateixa convocatòria, el Barça encara amb la baixa de Ferrao. I el Barça d'handbol ja prepara guanyar la Copa del Rei contra el Torre la Vega, a tancar la final de la Copa del Rei de manera magistral, guanyant el seu 11è títol consecutiu i el 28è en aquesta competició. Aquest triomf ha servit de rodatge als jugadors de Carlos Ortega per afinar la seva posada a punt a la cara del Final Four de Champions de Colònia d'aquest proper cap de setmana, on el Barça s'enfrontarà al Kiel en les semifinals de dissabte. Això és tot per ara. Més informació a la 1:00. Recordin que sempre també poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
No és el que sembla.
Vuit minuts que passen de les 12:00. Marta Méndez, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Xavi Pastor, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I amb el Xavi, que normalment els caps de setmana m'envia un WhatsApp i em diu, parlarem d'això. De què parlarem avui? El títol,
Mediació nocturna o mediació amb conflictes de nit.
Val. Olma Giró, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia, no sé què hi faig aquí, però bon dia.
Recordar-nos de què parlarem avui a 2:15 a la Girocreta.
Ah, perfecte, sí, té a veure. És que per un moment em pensava que anàvem a comentar la meva vestimenta perquè ha generat conflicte i dic, a veure si anirem a solucionar conflictes. No. Mira, avui tractarem un tema, ara suposo que estareu assabentats que aquests dies hi ha hagut el Primavera Sauna, el festival, sí, al Parc del Fòrum de Barcelona. Sí. Llavors, no és l'únic festival que s'hi fa ja, evidentment, però sí que se n'està parlant de l'altra cara de la moneda del festival, que és les molèsties de soroll que provoca als seus veïns. Llavors, aquests dies del primavera hem estat en contacte amb un dels veïns que viu a menys de 500 metres d'un dels escenaris principals del primavera, i li he demanat, també perquè s'escolti, no?, que gravés des de casa seva, ara us en fareu una idea, el soroll només del bullici de les persones, sense música, que escolta aquest veí des de casa seva durant aquests dies de la primavera.
Vale, això és el so del trànsit,
això
eh?
Això és el so del trànsit.
També el so diurn, diguem-ne.
El so diurn, molt més agreujat que altres dies per al tràfic de persones i de cotxes i d'autobusos. També li vam demanar que si ens podia gravar com arribava la música, el so de la música. En aquest cas, el vídeo no està gravat des de casa seva, sinó des del costat de casa seva, des de baix, que és on el podia gravar. I el que escoltareu, no és que hi estigués a dintre, eh? Des de fora, al parc del fòrum, s'escolta això.
Pot seguir la lletra, eh?
Sí, pot seguir la lletra, està el volum força... Vull dir, aquí s'escolta baix, però, clar, imagineu-vos això, durant que ha durat 5 dies al festival, i aquest veí ens explicava que diu, clar, fins dijous, divendres i dissabte, els concerts són fins les 6 del matí, però és que a les 7 del matí comencen les proves de so dels següents grups, o sigui que tens una hora de descans. Llavors, clar, el conflicte es troba en, evidentment, un festival de l'envergadura de Primavera Sound aporta molts diners a Barcelona i és molt important que es faci, sí, i crec que millor no perdre'l per un costat. L'altre, a on es faci no és el fòrum, quin altre espai té la ciutat per poder encabir un festival de com el Primavera, crec que no hi és, o almenys això és el que diu l'Ajuntament. L'altre, doncs, estàs tocant el dret al descans dels veïns. I inclús, molts d'aquests veïns que s'agrupen a l'associació Stop Concerts, doncs el que ens diuen és que ells amb una aplicació mòbil han calculat els decibels, que és la intensitat del so, perquè ens entenguem tots, i en algunes ocasions, fora del parc, és a dir, no sento una de les persones que va al Primavera, fora del parc, supera els 100 decibels, que és una xifra molt per sobre el recomanable de l'Organització Mundial de la Salut. Llavors, avui ho tractarem, avui això ho parlarem amb el president de Stop Concerts, aquest veí que ens ha passat els vídeos, que viu a menys de 500 metres, a veure com ho viuen. També ho comentàvem, que ara perquè és el Primavera i tothom parla del Primavera, però que en total, el fòrum, la temporada de concerts que sol coincidir amb primavera-estiu, 30 nits de concerts que viuen els veïns al Parc del Fòrum.
Un mes sencer
sense poder descansar, perquè no descanses.
Gràcies, Giro, eh? Parlem cap a quarts de dues.
Sí, bona secció. Gràcies.
Xavi, què? Conflictes nocturns?
Renou. Un habitual, és a dir, en aquest cas aquest senyor o aquests veïns ho viuen com a soroll. Està més que demostrat que la música s'ha fet servir com a eina de guerra. És a dir, la música ha sigut present sempre perquè tant per torturar els presos, és a dir, com per provocar-los, la guerra d'Iraq es feia servir els helicòpters, cançons amb heavy metal, però versionades amb paraules insults, com els tambors de guerra per espantar la gent, no? Que no agafi el micro.
Que no agafis el micro.
Que
s'escolten soroll.
És que estic nerviós. És que estic nerviós.
Que burro.
No, és a dir, no, agafa el micro perquè tinc el costum d'agafar-lo i m'estan dient que no ho faci. Sí, senyors que estan escoltant, no, quan vinguin a ràdio no agafin mai el micro. Sí, no s'ha de fer.
No, però em venia molt bé.
I per altra banda et dic una cosa. Per altra banda et dic, si realment això dona tants calés, com diuen, escolta, una reunió amb els veïns...
Això t'anava a dir.
I mirar que l'Ajuntament, aquests diners, d'alguna manera, els pugui derivar cap als veïns i que puguin tenir tancaments, aïllaments, que això, a més, per sort, al segle XXI, cada cop la modernó ens dona millores espectaculars en aquest sentit, i si realment hem de fer els concerts en aquest lloc, aquests veïns el que han d'intentar és patir les mínimes molèsties i incidències possibles.
Jo no aquí, no sé si ho ha fet l'Ajuntament, ja intentarem averiguar-ho, però no sé si ho ha fet l'Ajuntament, no sé si ho ha fet els representants d'aquests macrofestivals de música que es fan al parc del fòrum. Però, hòstia, un arriba a pensar, tant costa parlar amb els veïns?
Sí, tens raó. Jo crec que... Jo estic amb el Xavier, Sí, jo crec que, evidentment... a més, abans de començar l'època de concerts, O sigui,
reuneix-te uns mesos abans i dius, escolta, farem això.
I fem una planificació.
Quines solucions hi ha sobre la taula?
Sí. El que passa que també jo comprenc els veïns perquè realment està així, amb aquest soroll, tant de la gent com després la música, deu ser bastant tortuós, no? Però, clar, també ens trobem a vegades, i jo no sóc experta en mediació nocturna, però, bueno, el Xavier m'ha explicat moltes vegades coses... De que nosaltres com a usuaris pretenem no tenir aquest soroll. no? Que és legítim, però a vegades no és realista.
Vivim també en una ciutat que és Barcelona.
Clar.
I Barcelona té els seus propis sorolls.
Clar. Aleshores, a vegades és complicat pels ajuntaments trobar una solució que sigui vàlida pels usuaris. Perquè requereix, sí o sí, jo crec, Xavier, no sé, corregeix-me, un esforç per part dels usuaris que patiran, o sigui, els hi poden ajudar, donar ajudes doncs, perquè puguin insonoritzar d'alguna manera, no? Però mai serà un soroll zero, igual a zero.
No, evidentment. I a més, hi ha gent al carrer circulant i aquests dies hem descobert que una part molt important de la gent que ve del primer sound, com deuen venir al sonar, són gent de fora. Per tant, tens un canvi, diguéssim, del teu hàbitat. De volta apareix gent, molta gent, a un lloc on no hi havia tanta gent, i gent de fora preguntant i tenint conductes potser impròpies, no? Vull dir, incíviques, i criden, i no sé què, i veuen al carrer. Sí, evidentment, tot això que dieu, jo penso que desconec en aquest cas, però per regla general tinc la sensació, si no aquests veïns no es queixarien de que aquesta reunió, si s'ha produït, no ha anat gaire bé, jo diria que no s'ha produït. És a dir, que no els han tingut...
Té molta pinta que no s'ha produït.
No els han tingut en compte perquè l'Ajuntament pensa que aquest nombre de cibers que parlava ara l'Olma, doncs no es dona. És a dir, i s'acaben donant, perquè com tots hi sabem, en els locals és el moment que algú es dispara el botó, botonet aquest del so fa que, pues, bueno, que la gent consumeixi més, que la gent estigui molt més contenta, sí, i algú se li dispara el botó, la mà, no?, li toca el botó i puja...
Estava parlant de 100 decibels des de la casa d'aquest senyor,
Correcte.
No des de dins, o sigui, imagina't dins.
També una cosa que podria fer l'Ajuntament i plantejar-se pels següents concerts que hi hauran aquesta temporada, ja no l'acabé, estic parlant d'aquesta temporada, és doncs, tenir un servei de mediació nocturna.
Sí, jo també pensava ara, caldria contextualitzar-lo en aquest cas del concert, però sí, evidentment. No sé fins a quin punt arribaríem a controlar el volum del so, o el que sí que es podria fer és vetllar perquè no superi, en el moment que superi, de seguida avisar a l'organització perquè ho remedi, perquè ho modifiqui, però finalment és un problema estructural. Jo estic d'acord en que, fins i tot un servei de mediació el que permet és fer un bon diagnòstic de la zona. Sí. I la zona és una zona oberta, una zona especialment bona, perquè està al cantó del mar, però en funció, i això ho hem viscut, en funció d'on ve el vent, això, per exemple, ens ha passat a Cambrils, en funció amb els xiringuitos a la platja, en funció d'on vingui el vent, el so se'n va cap al mar endins cap a dintre. Clar. I quan és cap a dintre, les trucades de veïns han sigut molt més nombroses. Aleshores, com que és un problema estructural, jo crec que, com dèieu, cal, en el moment on es planteja que el que sigui, el foro, el primer sound, el sonar va allà, s'ha de fer una reunió amb els usuaris i s'ha d'intentar parlar amb ells per... intentar minimitzar les conseqüències negatives de l'activitat. I això es pot fer. No totes, evidentment, però la gran majoria, especialment d'aquestes que es queixa aquest senyor o aquesta senyora amb la gravació del so.
Però no només parlem de situacions com la que ara ens comentaven, no?, del Primavera, sinó, per exemple, no?, podem parlar de... Apuntàvem que a l'estiu, no?, hi ha molts municipis de Catalunya, especialment els costaners, no?, que Correcte. Multipliquen la seva població per 5, per exemple. Platja d'Aro de 10.500 a 80.000, Cambrils de 34.000 a 100.000, Tossa de Mar de 6.000 a 25.000.
És de borrada. Que dèieu abans, no?, que ara que estem a les portes de l'estiu.
Sí.
Ara vindrà el turisme i tot plegat. Si ja teníem el problema sobre la taula, ara s'agreuja per
més.
Tots aquests números.
Clar. Correcte.
Sí, perquè, a més, el turista... no està en el seu hàbitat natural. Per tant, no té per què fer les mateixes rutines que té aquell barri o aquella zona d'aquella població. No? Per tant, que és una mica també el que comentaves, Xavier, amb lo del Primavera Sound. No? Clar, venen turistes i venen al concert. No? Per tant,
sí.
Venen a lo que venen. No? Però els que no són costaners també els hi passa, no? Per exemple, apuntàvem també Camprodon, de 2.500 a 15.000, Girona un 20% més, Castelldefels... Això de Castelldefels m'ha sobtat, Del 67.000 a 150.000.
Correcte. Sí, sí. Tenen una bona oferta. Veritat. Estan al cantó del mar, tenen una oferta de locals molt interessant. És un lloc que està molt a prop de Barcelona. Penseu que hi ha molta gent que ve de fora i en lloc d'instal·lar-se en un hotel de Barcelona, s'instal·la en un hotel d'una de les ciutats o municipis de la vora de Barcelona i aprofita l'oferta que tenen. A Castelldefels, per exemple, hi hem treballat i crec que s'està treballant encara amb el tema de mediació nocturna. Uh-huh. I és un dels llocs on millors resultats s'ha obtingut quan s'ha posat en marxa aquest servei, fins al punt que amb una sola temporada es va reduir el 100% de les trucades i queixes de veïns. Sí.
Vale, perquè jo volia preguntar, ja t'ho he dit que t'ho preguntaria, per qui ens escolta. Li he dit que t'ho preguntaria. Micro, ah, no, perquè... aquí parlem, no? Cada programa, cada dilluns, parlem de diferents tipus de conflictes i diferents processos a través dels quals es poden solucionar. Uh-huh. I sempre hem parlat de conflictes en el que al final la solució, a través d'una mediació o una negociació, la visualitzem amb una taula al mig.
Correcte. No?
Llavors, avui venim a parlar de mediació nocturna. Uh-huh. Llavors, jo estic en el sector i conec, no?, el que es fa, no?, i el que feu, però m'agradaria... que qui ens està escoltant realment pugui entendre quines tasques es fa amb un servei de mediació nocturna i què s'aconsegueix.
Bàsicament, la finalitat d'un servei de mediació nocturna és fer compatible el descans dels veïns amb les ganes de festa de la gent, perquè aquestes xifres que acabeu de dir hi són. O sigui, aquesta gent, si no li dones la festa, se la buscarà. I això és el que veiem habitualment. Tens els conflictes derivats dels locals d'oci nocturn, però tens els conflictes derivats de joves i no tan joves que compren alcohol i busquen una plaça i es fan el botellot i porten els seus altaveus i, per tant, això també molesta. Davant d'aquesta situació, el plantejament d'un servei de mediació és aprofitar tot el que saben aquests professionals i agafar professionals de l'àmbit de la gestió de conflicte, posar-los al carrer i treballar colze a colze a les zones d'oci nocturn amb els que hi són, que són les gendes locals, i també treballar amb els usuaris. És a dir, recordem que qualsevol de les tècniques que tenim de gestió de conflictes, excepte la negociació, perquè són les pròpies persones les que acaben negociant, un mediador el que fa és que siguin les persones que acabin trobant la solució, que puguin parlar. Doncs bé, de nit passa el mateix que de dia. El bo de nit és que la gent està més contenta.
Bueno.
I la feina nostra és una miqueta més fàcil. Per què? Primer de tot perquè no van uniformats i, per tant, van com qualsevol persona normal i corrent, com si estiguessin de festa, i s'acosten a les persones quan veuen que hi ha la possibilitat de que hi hagi alguna acció que acabi comportant un conflicte, bé de sorolls, bé de deixalles que es deixen a terra, bé de vidres trencats, bé de miccions, bé de mòbils, bé de baralles, bé d'assetjaments... Que també es donen. I, per tant, s'acosten aquests usuaris a parlar amb ells. No per renyar-los, no per dir-los el que han de fer o què no han de fer, sinó per conèixer-los i establir una conversa i explicar-los el context i que aixequin el cap i que mirin. I que si tenen un problema amb el local, doncs parlar amb el del local, o si tenen un problema amb un veí, que parlin amb el veí.
Deixa'm aturar-te un moment, perquè has dit els problemes d'assetjaments, per exemple, no?
Sí.
Hi ha moltes festes populars, moltes festes de barri, moltes festes majors, que tot just també començaran ara el període estiuenc i s'allargaran fins setembre, octubre, una cosa així, que ja compten amb molts punts liles.
Correcte.
No? Per sort. Mm. Per sort ja compten amb molts punts liles. Per què no es posa mai un punt de mediació? Igual que hi ha un punt lila.
Podem preguntar-li a l'Ajuntament.
Perquè no hi ha cultura.
Però vull dir, està...
Bueno, el punt lila...
Mira, vaig al...
Jo anava a dir alguna cosa poc...
No, el punt lila, jo si no estic equivocat, els punts liles que ens hem trobat de nit donen molta informació a joves, que sí. Està molt bé. El que fan és doncs, dir-los exactament quin és el protocol davant d'un assetjament, que han d'establir una denúncia amb el local, i el local comunica i contacta amb la policia per localitzar l'assetjador. Però mentre això passa, els treballadors han de tenir formació en aquest àmbit, i jo puc dir que el contacte que he tingut amb ells ha sigut molt positiu. I si necessiten la nostra ajuda, el tenim, el tenim. El que passa al carrer és més difícil.
Clar, no, vaig aquí. Xavi, és a dir, si tenim un problema, que el tenim, si no, no caldria solució.
Correcte.
Tenim un problema. Tenim la manera de solucionar-lo, que és la mediació nocturna. La meva pregunta és, aquesta solució, a la norma general, es posa sobre la taula? S'us demanda molt? Que feu, mediació nocturna?
Sí, cada cop més, cada cop més. És a dir, vam néixer a Platja Aro fa 7 anys enrere, el 2016, s'ha passat per Girona, s'ha passat per Castelldefels, s'ha passat per Cambrils, s'ha passat per Camprodon, per això posàvem aquestes dades, Camprodon, Camprodon. Camprodon, que quan es van fer l'encàrrec vam tremolar, perquè tot girava al voltant d'una discoteca, una discoteca que és com si fos una cova. Però donava uns mal de caps al carrer tremendo, sí, perquè la discoteca no es feia càrrec de la gent que hi havia al carrer, d'alguna manera feia una cua, però els veïns estaven molt molestos perquè, fixa't, passava, si no recordo malament, perdó, passàvem de 2.500 a 15.000. Uh-huh. I molt jovent, no? Hem passat per Hospitalet, anava a dir, no tant municipis que tampoc tenen platja, però que tenen oci, sí. I estem a Barcelona, hem acabat a Barcelona, han acabat a Barcelona. Cada cop més. El que passa que està molt vinculat encara al que deia, no?, a la zona d'oci nocturn i a les conseqüències negatives que genera la festa. Uh-huh. No tant el fet de l'assetjament. Potser perquè l'assetjament està, el que deia, no?, molt marcat amb un protocol, i al carrer s'entén que aquesta feina l'ha de fer la policia. El que passa, i aquest és un dels motius pel qual va néixer la mediació nocturna, és que quan tu truques a la policia, tu veus alguna cosa, el problema és que la policia, tot i que té molts recursos, moltes persones, potser a nit no té tants, i tarden en arribar, i moltes vegades quan arriben ja s'ha solucionat, entre cometes, solucionat, perquè ha acabat la festa, ha tancat el local, o s'hagi produït el delicte. Uh-huh. Aleshores, jo diria que aquí sí que és interessant la feina que fem nosaltres, perquè detectem situacions on suposem que s'està donant un assetjament, observem, és una feina molt clara, observem el que està passant i no intervenim fins que veiem que realment estem davant d'una situació que es defineix amb aquests paràmetres. I aleshores el que fem és comunicar, molta comunicació. Perquè recordo, nosaltres la violència, zero. És a dir, la mediació no s'utilitza mai la violència. És a dir, és persuadir, comunicar, parlar, i aleshores sí que intervenim. I si hi ha falta és quan comencem a trucar i apliquem el protocol. Però no serà, perdó, no serà ni la primera ni l'última vegada que ens hem trobat en situacions que semblen assetjament, però que al final no ho són. És una baralla entre dos enamorats. I aquí la frontera és molt fina, perquè l'amor és l'amor. I llavors arriba un moment que...
És perillós, això, eh?
Sí, perquè és allò de... Si entres, t'estàs posant en una cosa que no és el que toca. Per tant, i si tardes, pots tenir davant una situació molt delicada. Però és que la vida és així. Mm. És molt fina, no?
El que passa que... Jo considero molt interessant respecte al tema aquest de l'assetjament o violència de gènere, perquè el de la parella seria més violència de gènere que assetjament. Mm.
No volia vehicular només cap aquí,
No. El que passa que de vegades no sabem exactament, no sabem si tenen relació, no és la primera vegada que surt una noia i un noi d'un local que semblen parella i quan ens hem acostat i els hem preguntat si esteu bé, ella ens ha dit, és que no conozco esta persona.
Jo, però aquí anava jo. Clar, és que el que anava és a la prevenció.
El que volia dir per matisar, Marta, un segon, és... igual que com a punt de referència tots coneixem ja a dia d'avui, per sort, el punt Lila, no tenim cap punt de referència de mediació.
És veritat.
Aquí volia anar jo.
Sí, sí. Sí,
vale,
sí.
Perquè...
La carpa és un...
De mediació de nit,
exacte,
en aquest cas.
Sí, sí, sí. La carpa és un lloc molt visible a l'imaginari, també. Quan tots diem punt Lila, ens imaginem tots aquella carpa lila que oposa punt Lila, feminista, etcètera, etcètera. Però no tenim un punt de referència de mediació. Aquesta era la meva pregunta. Si cal, això.
Jo ara us torno amb una pregunta que no ho faig maliciosament, però és que és el que em surt. I voleu dir que ven tant tenir una carpa de mediació com una carpa lila? No. A més, que no es coneix.
Però no es coneix perquè no es posa sobre la taula. És el peix que es mossega de cua.
Sí, però jo parlo inclús a nivell de vots, eh? O sigui, jo estic parlant... Jo volia dir a nivell polític, no de l'usuari. A l'usuari jo crec que, evidentment, és tan útil el punt lila com un punt, com tu proposes molt bé, Joan, de mediació. No, és que em sembla molt bona idea. però no té la mateixa rentabilitat.
No, la veritat és que no ens havíem plantejat mai aquest punt de mediació perquè, diguéssim, la virtut dels mediadors nocturns és que estan al carrer contínuament en moviment.
Val.
I estan en moviment perquè en qualsevol moment, en qualsevol lloc d'aquella zona on hem diagnosticat com d'oci nocturn o que es poden donar festes i activitats d'oci nocturn, el mediador o la mediadora, els mediadors arribin, perquè van en parella, arribin ràpid. Precisament la gràcia de que un servei d'aquestes característiques és que truquen i de seguida que el veí o la veïna truca per aquest tipus de molèsties, els mediadors arriben i la sorpresa de la persona quan veu que diu fa 2 minuts o fa 5 minuts que he trucat i ja esteu aquí, perquè estan acostumats a esperar hores i hores. I els escoltem. Primera acció molt bona, escoltar què està passant, no? La persona queda més tranquil·la perquè necessita, té un malestar des de fa molta estona pel soroll o pel que sigui, i necessita que algú l'escolti. I de seguida ens posem en contacte amb aquell grup o amb aquella persona que ell diu, afirma, que és el que està generant el problema. Mm. I parlem amb ells o parlem amb el local i fins i tot s'ha donat la circumstància, que és aquí on està la mediació, allò que en diem mediació, on hem pogut reunir veí i propietari. És a dir, hem pogut agafar el propietari i fer-lo pujar al pis del veí a escoltar el soroll del seu local. I ell dir...
És boníssim, això.
Ostres, Xavier, ostres, no m'havia fixat que el problema és que la gent del meu local no tanca la porta. És a dir, ja tenim doble porta, però no se'n recorden de que primer hem d'obrir una i quan tanquen aquella no obren l'altra, sinó... És a dir, mai pot haver-hi les dues portes obertes. Exacte. Ara mateix aviso que estiguin controlant aquest tema. Només això. I si això es repeteix, de vegades que també s'han donat aquest tipus de mediacions. Mm. Segurament, per això no hem pensat mai en un punt, però sí que estaria bé perquè la gent sàpiga on trobar-nos. Perquè, clar, en continu moviment... També és veritat que hi ha un telèfon mòbil en moltes ocasions, alguns ajuntaments, en el cas de Barcelona has de trucar o al 112 o a la Guàrdia Urbana i aquí et deriven la trucada. Uh-huh. Però segurament no em basant en aquell punt, que seria interessant, d'entrada, perquè realment quan comences a treballar en una zona la gent et coneix. És a dir, l'acció proactiva dels mediadors és tan bona i tan gran que la gent t'acaba reconeixent pel nom i t'acaben a trucar. Ei, què feu per aquí, no? I el que funciona molt bé també són les xarxes socials.
Deixa'm girar una mica la truita, Xavier, en tot aquest sentit, també. Perquè, clar, jo sabia que avui corríem el risc de que algú que ens estigui escoltant pensi si és que l'oci nocturn, l'oci nocturn, l'oci nocturn, l'oci nocturn. Tenim també l'oci nocturn demonitzat a casa nostra? Tu que parles amb les dues parts. Saps el que et vull dir?
A veure, a ningú, ho diré així, a ningú que es compra un pis, ara mateix en aquest carrer d'aquí, en aquest immoble, veu que li col·loquen un pub o una discoteca, ningú estarà content. Perquè sap que vindrà gent, tindrà gent a la porta, tindrà músiques cap de setmana, serà un continu, i si a més es torna un local d'èxit... Però no només una discoteca...
Tu matitzo, quanta gent en les que has entrat en mediació entre l'oci nocturn i el veïnat, quanta gent t'ha dit, quan els has preguntat, però vostè ha parlat amb la gent d'aquesta discoteca? I quanta gent t'ha dit, no, però és que no s'hi pot parlar?
No, t'ha dit que no han parlat, o que si ho han provat, ho han provat amb l'antic propietari, i l'antic propietari li va dir que tenia els papers en regla, i que tenia algun problema que anés a la policia o anés a l'Ajuntament, i això és el que nosaltres intentem fer, és a dir, acostar les dues realitats, perquè tan important és que hi hagi un local i que doni feina a gent i que la gent jove i no tan jove pugui disfrutar i passar
aquí
per allà,
no.
I el que dèiem, no? I que generin impostos i que aquell local, aquell espai sigui conegut, com que el local entengui que aquella persona ja hi era o no, o ha vingut després i que té el dret a descansar i a dormir, i que el local ha de vetllar el màxim possible perquè no hi hagi cap tipus de greuge, cap tipus d'afectació sobre aquell veí. El fet de, el que parlàvem, la mediació el que fa és el fet de poder acostar aquestes dues realitats i que entre les dues se n'adonin del que està passant i puguin entendre una a l'altra, fa que normalment aquest tipus de demonització que dius tu d'uns cap als altres, també. Els veïns són molt pesats, els locals també m'ho diuen, són molt pesats aquests veïns. Es queixen per tot, I també, disculpeu, no serà la primera vegada que això ens ho han explicat i ho hem pogut veure, que el local no està obert i arriben trucades de veïns dient...
No que... ho puc creure.
Sí, és així, perquè és una cosa que es dona cada any. He començat dient, el soroll, la música s'ha fet servir com una eina de tortura, i és que, clar, la gent que al final, davant d'una situació de conflicte que es repeteix, està molt, molt fotuda, està molt tocada, i de seguida qualsevol soroll ja el situa en aquest... I ens ho han dit, i li han dit, no, no pot ser perquè aquest local està tancat. Deu ser un altre local, potser. Anem a esbrinar-ho, no? Però sí, és veritat. Llavors, aquest tipus de serveis, no et diré que desmonitzen, és a dir, que fan que no hi hagin aquests dimonis, aquests mal de caps al cap, aquestes preocupacions de la gent, però sí que intentem, insisteixo, fer compatible. Jo crec que aquesta és la gràcia. Perquè al final, els locals hi són, i els veïns també, i els usuaris també, i la nit també, i les ganes de passar-ho bé a l'estiu tothom les té. Però no només discoteques, també, que no ho hem dit, restaurants.
Sí,
restaurants,
déu-n'hi-do, eh? I...
restaurants també generen molta, molta...
Més Enric Granados.
És el que anava a dir. Enric Granados va ser una de les zones on... No?
Sí, de fet, aquí el bo és una que es posin cara. A vegades, simplement, posant cara a algú i... veient que és una persona com tu, que evidentment té un negoci, o és un veí, no? Bueno, això ja t'aterra, no?, a la realitat del que està passant, no? O sigui, tant per part del local com el veí. I després que el fet que puguin dialogar amb una persona que els ajuda a poder-ho fer, també pot arribar a crear un vincle, és a dir, que transforma el tipus de relació que tenen entre ells dos. Evidentment, el veí voldrà descansar igualment i té tot el dret. O sigui, el que no es fa és convèncer ningú de que ha de tolerar segons el què, no, els mediadors, no. Però aquest vincle que es pot establir jo crec que és molt bo. I després també l'efecte dissuasori que té, no? Aquest servei de mediació nocturna. Sí. O sigui, a part de que es puguin solventar situacions, que pugueu facilitar el diàleg, que pugueu inclús... preventivament evitar, no? Jo, no, m'explicaves, no, una situació en la que us veu trobar, no, de que realment sortien, no, una parella de discoteca, sí, i que sí, semblaven que s'estaven allà, que es volien enrotllar, o diguem-ho d'una manera, i resulta que la noia no sabia ni qui era aquest noi, i no sabia per què, no? Per tant, la intervenció dels mediadors nocturns van evitar, doncs, que passés. I jo crec que és molt més... O sigui, a mi m'agrada molt... evidentment la resolució, i que si es comet un delicte, evidentment es denunciï, però crec que és molt interessant la prevenció.
Hem d'anar acabant ja, però també volia fer una pregunta per aquí, perquè vagi per davant que jo sóc molt pro descans dels veïns, etcètera, 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 eh? Però això a vegades, aquest discurs a vegades, sembla que et faci demonitzar, com et dèiem, l'oci nocturn. Fem-ho a la inversa. Us heu trobat alguna vegada amb mediació nocturna amb veïns, és que, clar, també hi ha veïns i veïns, amb veïns que s'han queixat, per exemple, pel soroll nocturn d'una festa major, per exemple. Jo visc a Gràcia, i jo sé que hi ha prou veïns a Gràcia que per festa major es queixen molt. Es queixen... Bueno, i un acaba pensant, sí, es fa soroll, d'acord, però un acaba vivint on acaba vivint, amb les seves conseqüències. Vostè ja ho sap, quan decideix viure a Gràcia, que hi ha una setmana a l'any en què hi ha molt soroll. I molts turistes.
Jo estic d'acord amb tu, Joan. O sigui,
no sé si m'explico.
Una cosa és...
Això intervé
quan...
també la mediació, sí, explicar-li a certa gent... Sí, però escolti'm, clar, és que poca cosa feia aquí.
No, jo per això al principi parlava del realisme del veí, no? És a dir, que ha d'haver-hi un esforç per part dels ajuntaments o inclús... també ho parlàvem abans d'entrar al programa amb el Xavier, d'associacions d'empreses d'oci nocturn o de restauració, no? Que també podrien contractar un servei, doncs, perquè, jo què sé, al Port Olímpic, no? Doncs tota la zona del Port Olímpic hi hagués molta mediació nocturna, o sigui, no té per què sempre ser l'administració pública qui tingui que pagar-ho, no?
Està tancada, no, Xavier, em sembla?
Què?
La zona del Port Olímpic.
Doncs no t'ho sé dir.
Sí, jo crec que sí.
Fa molt de temps que no...
No sé
si la van deixar tancada i està pendent de saber què passa.
Però bueno, jo dic una zona així com molt concentrada, de
concentrament.
Sí, o els restaurants que deies de... Enric Granados, o sigui... Però també, per una altra banda, no, hi ha el que tu estàs fomentant, que els veïns han de ser realistes i han de saber... O sigui, el Primavera Sound, perquè es queixi el veí, no el trauran. O sigui, el trauran per altres motius, però per això no. Aleshores, hi ha també, no, suposo, el mediador, Xavier, que fa aquest exercici de també resituar a les persones, no? Sí, jo clar. Quan faig mediació amb les empreses, no? A vegades tinc que resituar les persones a la realitat, no?
Sí, de contextualitzar.
Exacte.
Sí, sí, posa'm el llacet final.
Amb aquest tema en concret, jo no et puc dir exactament en tema de festa major, perquè, fixa't, jo sí que penso que estaria bé que contractessin mediador o mediació nocturna per les festes majors. Però vaig a sumar Méndez i Trias, eh? Va. Méndez i Trias. I perquè avui no està el Sanahuja, sinó també el Sant Maria.
També.
Prevenció. Abans de que comenci la festa, estaria bé, que ja sé que ho fan amb algunes associacions, sí. Com anirà, què farem, on ho farem, què passarà i què farem per poder reduir el soroll. M'explico, estic convençut que els veïns de Gràcia es queixen no per la festa major, sinó el que passa al post. Al post-festa major, perquè tenen la sensació que hi ha una invasió de gent que no marxa ni amb aigua calenta. I aquella gent porta hores i hores i hores. I acaba la festa i encara contínuament hi ha gent. Cal, això sí que cal, jo crec, una intervenció. No, no anirem a dir-li a la gent el que ha de fer, però sí que amb aquesta gent, si es pot, perquè no sempre es pot, poder-los dir, escolta, teniu veïns, hem a parlar, no sé què, no sé quant, busquem un altre espai perquè et pugueu reunir, perquè la gent, quan acaba la festa, et vol prendre la cervesa, sí, o el que sigui, o el croissant, o esmorzar. Això una. I l'altra és, ojo, el que preocupa el veí no és només la festa, sinó el post. El post és deixalles, vidres, miccions, bosses, brutícia, que sí que hi ha un servei de neteja als ajuntaments fantàstic, però la sensació que t'han deixat, que ha passat allà una guerra i que aquell espai te l'han embrutat i que s'ha convertit en un espai deplorable, i això es veu molt a les platges. A les platges on hem treballat...
Espera't per Sant Joan.
Hi ha molt de vidre trencat, hi ha molta brutícia, i les famílies arriben molt d'hora i es troben en una situació... I, clar, no tot es pot netejar de seguida. Per tant, sí que aquí hi ha d'haver un treball d'entendre que una cosa és que siguis, perdona, m'ho dic així, eh?, que t'agrada molt l'alcohol i ets un borratxo, i l'altra cosa és que ets un brut. Llavors cal diferenciar el que és passar-t'ho bé i beure i no sé què, i l'altre és ser un incívic i no cuidar l'espai públic i pensar en els altres.
Jo sóc dels del croissant, eh?
De croissant.
Després de festa croissant, sempre. Xavi Pastó, Marta Méndez, com sempre, un plaer. Que vagi molt bé. Gràcies per acompanyar-nos, com sempre, una setmana més aquí a Ràdio Estel.
Gràcies, Joan.
Gràcies, Joan.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista de les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Vinga, va, 2 minuts i ja arribem a 3:15 del migdia. Vallès, què tal? Bon dia de nou.
Molt bon dia.
Bon dia, Edita.
Bon dia.
Giro, bon dia.
Bon dia.
Sanahuja.
Bon daix.
Bon daix.
Vinga, va, doncs mira, ja sabeu que dijous vàrem tenir la Déu al Viure en Salut, sí. I ara tenim espai lliure a la caravana, en aquesta franja horària. Per tant, què millor que un concurs?
Olé, olé.
Què millor que un concurs?
Compte, eh?
Per jugar entre nosaltres i amb els nostres oients que participin també des de casa. Res, ja us ho dic jo, que no hi ha res millor. Per tant, aquests dies, quan quedin més o menys 20 minuts per arribar a l'una del migdia, jugarem a Engatussats.
Tot molt vintage.
Juguem a
amb aquesta música ja ens dones pistes de com, quin tipus de preguntes ens faràs.
Ja deia jo que podies venir amb smoking avui, eh?
No, a mi m'agrada molt, endavant.
Mira, amb smoking. Que entri Rafa Sanahuja.
Juguem a Engatussats, un concurs perquè demostris el que saps.
Uau!
Nadie nunca había pensado esto.
La rima meravellosa que us regalo, amics, oients i companys.
Tu ets dels que dius, saps amb P o saps,
saps
amb T?
Saps, sempre saps. Saps, sempre saps. Home, i tant. Mestre Virgili m'ha dit que és normatiu.
Correcte.
Vinga, va, doncs amb aquesta música vintage, amb l'smoking, amb el frac, us ve de gust una mica a jugar?
Sisplau.
Sí, sí, sí,
per començar us explicaré que serà un concurs canviant i que en principi cada dia farem una temàtica,
val,
tot i que pot ser que, si no ens dona temps a fer avui tot, que no ens donarà, doncs guardarem per altres dies. Avui, que millor que començar que barrejar dos dels mons que més ens agraden, com ara la música...
I el cinema. Oh, no sé si podia saber que vosaltres dos parlaríeu de cinema.
Ara, després, farem una trucada que té a veure amb la festa del cinema, sí, i l'encetem una mica ara.
Vinga.
Us explico. Existeixen pel·lícules que estan íntimament lligades a certes cançons.
Mm-hmm.
Tu escoltes la cançó i dius... tal pel·lícula. Mm, val?
Sí.
Escoltem la cançó i sabem que aquella pel·lícula era doncs, la que està sonant. Val? Doncs en el primer Engatussats d'avui, jo consistirà en esbrinar una pel·lícula amb una cançó molt coneguda, però escoltant una altra cançó de la pel·lícula no tan coneguda.
Com?
No, no, no.
Sí, sí que t'has explicat. El jo que no passa que no sé si ho sabrem, però t'has explicat.
Heu d'esbrinar la pel·lícula que sí té relació amb una cançó molt coneguda d'aquella sí pel·lícula, però... esbinar-la escoltant una altra cançó de la pel·lícula no tan coneguda.
Per tant, la cançó coneguda no l'escoltarem. No.
L'escoltareu si encerteu.
Val.
O si ja ho deixem per impossible i no...
Molt bé.
Encerteu.
Sí, ho fas complicat, eh?
A més, si
sí
no teniu ni idea, podeu demanar la carta Guango Travieso, val? És la carta Guango
Travieso.
I així us donaré fins a tres pistes per saber de quina pel·lícula parla.
D'acord. Guango Travieso, ja.
Per tant, juguem a Engatussats. Comencem amb les preguntes, ara sonarà...
La Olma ja està jugant.
Ara sonarà...
jugant,
no,
eh?
Això és una ambientació. No,
això,
no,
sí, això és ambient de concurs.
Ara sonarà una cançó...
Un moment,
que és...
Rafa, que he tancat els ulls i tot per concentrar-me.
Estava així tancant els ulls.
Podria ser.
Va,
ara sonarà una cançó que és d'una pel·lícula molt coneguda, és aquesta. It's never too late to turn things around. Hi ha una versió en castellà, però l'he posat en anglès per fotre una mica més.
Val,
si
val,
no
val.
Tingueu ni
si la coneguda és en castellà, eh?
La coneguda és en castellà, sí.
Difícil.
Però us pot sonar. Us pot sonar. Bé, ni idea.
A mi m'aboca una pel·lícula així de cotxes.
De cotxes.
Però no...
Pel·lícula de cotxes.
L'Olma, per concentrar-se, tanca els ulls.
Ai, no em sona gens. Guau, això.
Voleu la carta Guango Travieso? Doncs tenim una carta Guango Travieso. Es tracta d'una pel·lícula de Disney.
Què?
Animada. Una pel·lícula
animada
de Disney. Primera pista.
No, si anava de cotxes, és Cars.
És Cars?
No, no és Disney, és Pixar.
No és Cars. No.
Ai.
Una altra pista,
o
val?
O Travieso.
Espera. Això està sonant Elton John, i Elton John va ser el Rei León.
Tu dius que és el Rei León?
Sí.
Alguna altra persona vol jugar? S'apunta al carro? Diu que no? Diu que sí? Tinc més pistes?
No. Home, la relació que has fet ara
sí
té bastant de sentit.
Jo t'he de dir que a mi m'ha sonat el Rei León perquè en un moment m'ha semblat un dels personatges com un mono que era el més graciós de tot, molt al principi. Tant, els que eren de color gris.
Per tant,
els dels personatges
que
eren de color...
Jo crec que no és el Rei León.
Tu dius que no, Judit?
No.
Jo crec que sí que és el Rei León.
Tu dius que sí?
Jo mitges el Rei León o aquella que vam fer fa poc sobre els sentiments i les emocions.
Inside Out. Doncs, escoltem la resolució.
En sèrio?
Per tant... Minipunto per al conductor del programa, Joan Trias, que ha fet aquesta relació entre Elton John, el ara Rei Lleó, etc etc.
Sí, sonava un mico, molt bé, un mico al principi.
Tenim una altra.
Més?
Apunto aquí, Joan Trias té un punt.
Ara.
No, has dit mig.
Podem deixar aquí el concurs, eh? Joan Trias un punt.
I guanya, no?
Tira, va.
La que ha fracassat estrepitosament és Judit Vallès.
Sí.
No passa res, Judit, no. Hi ha moltes ocasions
que,
per
no,
fer el ridícul.
Em sent la banda sonora de memòria del Rei León. I aquesta, quan sona?
No ho sé.
Però sona. A la pel·lícula no sona, perquè em sé totes les cançons.
Sí, però
vull
dir,
soc molt fan.
Les cançons
no
cantades per Elton John no semblen les del musical, eh? O no semblen les del...
Les de la pel·lícula.
D'acord. Sí.
Per tant, primer minipunt per a Joan Trias, Olma Giró s'ha pujat al carro, i Lluís Vallès, amb molta personalitat, ha dit que no, que mai a la vida apostaria per això, tot i que se sap la banda sonora del Rei Lleó de memòria.
Cosa anem
que...
a la segona.
Vinga.
Següent cançó.
Oh, aquesta m'ha de fer. Ah, Dirty Dancing. Ah, no, no, no. No, no, no. És Hungry Eyes.
És Hungry Eyes.
És Hungry Eyes. I sí, crec que surt de Dirty Dancing.
O Dirty Dancing o...
L'home està fent trampes. L'home està fent trampes. Excusa,
targeta vermella, eh?
Això és Hungry Eyes.
No.
Estem totalment d'acord.
És Hungry Eyes.
El que passa és que jo em lio sempre entre Dirty Dancing i...
I
Flash Dance.
Flash Dance i aquestes coses.
És Dirty Dancing.
I fama i tot això. Dirty Dancing, em fio de tu.
Sí. Ui. Jo crec que és Dirty Dancing.
Ens volis
tenir
en vida.
Jo també, més dos. Si el punt el reparteix.
Aquí heu estat...
Tu també dius Dirty Dancing, sí, però l'Olma ho ha mirat al mòbil.
Heu estat molt ràpids, és una aposta molt ràpida, és molta intuïció, jo crec, molt
femenina,
ràpid tot.
No falla. Sí.
Doncs Judit Vallès ha comandat aquesta resposta, a la sí, qual us heu pujat al carro tots dos. Doncs resolvem.
No. Sí!
I fem una tercera.
Una tercera, va, vinga, va. Aquí no he utilitzat la carta de Wango Travieso, per tal, molt bé, sense cap ajuda. La següent.
Do you wanna build a snowman?
Ah, jo la sé,
Frozen.
Frozen. Ho he dit jo primer, us heu pujat al carro. Ho hem dit alhora. Us heu pujat al carro.
Que sapigueu que, amb molta por de que no sapigueu cap, he posat algunes molt òbvies.
Sí, sí.
Veig que no he fet bé, perquè les heu agafat de seguida. Sense carta o algo travieso, resolvem. Està bé perquè em dona el to de la vostra cultura musical i sabré per on anar. I m'agrada molt, perquè el primer dia de concurs, un minipunt per Trias,
mira, veus?
Un minipunt per Vallès, que és la primera que ha resolt Dirty Dancing, i un minipunt per Olma Giró, que és la primera que ha resolt Frozen. Tinc moltes més. Podem continuar demà sense cap
Continuem
problema.
Demà. Bravo!
Jugarem a Engatussats, un
Jugarem
concurs perquè demostris el que saps.
Ole!
I parlem, seguim parlant de cine, va.
Cine, 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 más cine, por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine.
I és que, mireu, aquí ens agrada anar al cinema i viure l'experiència de gaudir de les pel·lícules a la pantalla gran. Estem d'enhorabona, perquè avui arrenca una nova edició de la Festa del Cinema 2024, una cita que celebra a tot el país fins al dijous 6 de juny per anar al cinema amb descomptes per a cada sessió. De fet, durant aquests 4 dies, els espectadors podran gaudir de totes les pel·lícules de la cartellera al preu especial de 3,50 euros per entrada. Tal com va passar l'anterior edició, les entrades es podran comprar directament a taquilla o per internet i no cal acreditar-se. A més, aquest any la Festa del Cinema està d'enhorabona perquè celebra ja els 15 anys d'aquesta gran iniciativa. I per parlar d'aquesta iniciativa, avui a la caravana volem saludar a la directora del Gremi de Cinemes de Catalunya, Pilar Sierra. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Pilar, el cas és que avui arrenca l'espectacle de la Festa del Cinema. 4 dies per gaudir del cine al preu especial de 3,50. Des del Gremi de Cinemes de Catalunya, com es preveu aquesta gran cita?
Doncs esperem comptar amb una assistència important, com en les passades edicions, i que, bueno, que tots els espectadors puguin gaudir d'aquesta promoció a 3,50 euros a totes les sales de cinema de Catalunya, i per veure qualsevol pel·lícula.
La iniciativa, ho dèiem abans, va néixer l'any 2009 amb una gran acceptació d'espectadors, i l'any 2013 va batre rècords amb 1 milió d'espectadors en 3 dies. A més, enguany la Festa del Cinema celebra precisament aquests 15 anys, i això suposo que és una gran notícia, no?
Sí, celebrem 15 anys i celebrem 22 edicions perquè ja des de fa uns anys vam començar a fer dues edicions a l'any, més o menys una a la primavera i una altra a la tardor, i amb xifres molt importants, les més importants ja pues, ens anem a l'any 2019 i ara successivament a les festes del cinema que hem tornat a recuperar des del setembre de l'any 21, doncs anem incrementant la xifra d'espectadors tant al total d'Espanya com a Catalunya, que més o menys aportem el 20% d'aquests espectadors totals a la festa del cinema.
Pilar, abans ho dèiem, que a les anteriors iniciatives sí que és veritat que havies d'entrar a un web, t'havies d'acreditar i després sí comprar les entrades per aquesta festa del cinema per veure l'espectacle o la projecció que volies veure. Ara ja no és necessari acreditar-se, eh?
No és necessari. Des de ja un parell o tres d'edicions ja no cal aquest requisit, perquè al final el que es pretén és pues, donar aquesta oportunitat a tots els espectadors que van a les sales de cinema de poder gaudir d'aquests preus especials i per sort són dies en què hi ha acumulació de gent i això doncs, facilita el fet de que no t'hagis d'acreditar i després no hagis de mostrar la teva acreditació a les persones que estan en el control de les entrades, agilitza molt l'operativa de les sales de cinema.
Clar, si parlem de la ciutat de Barcelona, estem parlant d'un total de 16 sales adherides. Estem parlant de sales com el Verdi Park, el Renoir Florida Blanca, Cinemas Movie, sales com Cinesa, Cine Yelmo, Westfield, La Maquinista, Cinemas Girona, Cinemas Maldà i Cinemas Texas. Però això no només es fa a Barcelona, es fa arreu del país, no?
Sí, es fa a tota Catalunya. De fet, si comptem a Barcelona i província, són 40 els cinemes que s'han adherit. A Girona, 7 cinemes, a Lleida, 2 i a Tarragona, 9. En total, 58 cinemes a tota Catalunya, que són 505 pantalles.
Pilar, festa a part, deixa'm preguntar-te com està el cinema, com estan les sales de cinema. Festa a banda, la gent hi va prou al cinema?
Doncs portem un quadrimestre, diria, una miqueta fluix. Vam acabar el primer trimestre més o menys com l'any passat, però aquest mes d'abril i maig ens està costant. Esperem que de cara al mes de juny es torni a activar. És veritat que és una tendència d'alguns països europeus, altres no, altres estan ja començant a activar, però fins ara el primer quadrimestre la majoria de països europeus estaven per sota de l'any anterior, però ara ja, per exemple, França, el Regne Unit, han començat a Alemanya a activar-se en aquesta setmana i esperem que aquí a Espanya també això funcioni, la festa del cinema, que ajudi a aquest impuls i ja de cara a la campanya d'estiu doncs que s'activi més l'assistència. No ens hem de preocupar perquè això són tendències que depenen molt de les pel·lícules i d'una sèrie de circumstàncies externes, però bueno, que esperem que el que queda d'any doncs, l'assistència millori.
Precisament, Pilar, això em fa preguntar-te, i segur que m'ho rebats molt bé, amb dades a la mà que jo segurament no tingui, però molts oients poden pensar, clar, si la festa del cinema sempre s'abarrota de gent, deu ser perquè està a 3,50 l'entrada, això vol dir que la resta de l'any l'entrada del cinema és massa cara per famílies que volen anar al cinema i els hi costa massa?
De fet, a la resta de l'any, o sigui, hi ha moltes combinacions de preus perquè les famílies puguin anar al cinema a un preu que sigui econòmic. Hi ha els packs família, per exemple, hi ha les targetes de fidelitat. El cert és que aquest preu de 3,50 és un preu de promoció que no es pot oferir tot l'any perquè les sales de cinema han de cobrir una sèrie de costos, començant pels costos laborals, després dels costos de subministraments, ja siguin els energètics o els de les pel·lícules, que són una quantitat important. Això fa que mantenir uns preus tan baixos tot l'any no sigui possible. I, a més, de fet, el preu d'anar a una sala de cinema, si ho comparem amb altres activitats culturals i altres espectacles culturals, és més accessible des del punt de vista econòmic.
Deixa'm dir tota la gent que ha participat en aquesta iniciativa, que és molta, si me'n deixo cap m'avises, però és una festa organitzada per la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics, que és la Fedicine, la Federació de Cinemes d'Espanya, que és la FECE, i l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, que és l'ICA, a part del Gremi de Cinemes de Catalunya, evidentment, i podrem tornar a gaudir d'aquesta 15a edició de la Festa del Cinema, que arriba a casa nostra fins al proper dijous, dia 6 de juny, i podreu gaudir d'aquestes entrades a preu tan reduït. Pilar Sierra, directora del Gremi de Cinemes de Catalunya, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui, i molt bona festa, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Res, mig minutet, i ja arribem a la una del migdia. De seguida, Júlia Julbe, que ens posa tota la qüestió de l'actualitat sobre la taula. I nosaltres, res, encarem ja la darrera hora de Caravana. Fins ara.